L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més, la salutació de qui us parla, Domènec Ramal, en nom de tots i cadascun dels serveis informatius de les emissores municipals associades a Mutter. Un dia més us donem la benvinguda en este temps d'actualitat, l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, el d'avui dimecres 13 de gener de 2016, que comença, com cada dia, avançant el sumari de continguts en titulars. Temps d'actualitat que avui obrirem parlant de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, que recolza la moció de la plataforma Salvem les Ambulàncies. Tot i que la nova estructura assistencial no afecta directament el municipi, la moció s'ha aprovat per unanimitat al ple de l'Ajuntament Planer. En la mateixa línia s'ha pronunciat també l'Ajuntament d'Ulldecona, que dona suport a la plataforma Salvem les Ambulàncies i demana que no es retire cap vehicle de transport sanitari a les Terres de l'Ebre. A l'informatiu d'avui coneixerem este front comú que diferents eurodiputats catalans han organitzat per frenar a Brussel·les el Pla de Conca de l'Ebre que impulsa el Partit Popular. Un informatiu en el que novament tornarà a ser actualitat el mercat d'Amposta. El president de l'Associació de Venedors s'ha mostrat satisfet per la decisió de l'Ajuntament d'iniciar les obres de remodelació del mercat municipal, assegurant que és un edifici singular i que necessita d'un constant manteniment. A l'Aldea, l'Ajuntament instal·la dos parcs infantils, concretament a la plaça dels Infants i a la plaça de l'Estació. L'import de l'actuació, 34.000 euros. I parlant d'infants, avui coneixerem també la creació d'una sèrie de contes que tenen l'objectiu de suplir, volen suplir la manca de material didàctic que explica el patrimoni ebrenc als més petits. L'Ajuntament de Deltebre i el Festival Deltebre Dansa enforteixen la seva relació i obrin el Festival al Riu. I la Lira Ampostina presenta el programa del seu centenari, un programa que comença ja aquest proper dissabte, amb un concert amb peces que faran referència a la societat i a la ciutat. Acabarem a ritme de qüestions esportives. Representants i seleccions d'esgrima de diversos països del món es preparen estos dies a Amposta, amb la mirada posada en la disputa de la Copa del Món d'Espasa Femenina el proper dia 22 a Barcelona. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a desenvolupar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Ho avançàvem en titulars, avui obrim el nostre recorregut informatiu a Santa Bàrbara i ho fem destacant aquesta moció de la plataforma Salvem les Ambulàncies que recolza el municipi planer. Tot i que la nova estructura assistencial no afecta directament el municipi, la moció es va aprovar unànimement per solidaritat. Santa Bàrbara continua tenint una ambulància de dia, però es veu afectat el servei nocturn que es prestava des d'Amposta, al quedar-se la ciutat amb una sola de les dues que fins ara tenia. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Els tres grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Santa Bàrbara van aprovar a la sessió plenària del passat desembre la moció que la plataforma Salvem les Ambulàncies ha presentat als ajuntaments ebrencs, on es reclama que no es retire cap ambulància a les Terres de l'Ebre ni total ni parcialment, i que a més en aquelles unitats que fa 4 anys es va retallar, tornin a donar servei les 24 hores. Tot argumentant que amb el nou concurs d'adjudicació del servei hi haurà poblacions amb una manca greu de cobertura sanitària. L'alcalde de Santa Bàrbara, Alfred Blanc, va dir en la sessió plenària que, encara que aquesta nova fórmula assistencial no ens afecta directament, ja que Santa Bàrbara segueix tenint el servei diürn d'ambulàncies com fins ara, presentaven aquesta moció igualment per tal de mostrar la seva solidaritat amb la resta de territori.
Això és una moció que, bueno, ja fa dies que corre pels ajuntaments, que tot i que a Santa Bàrbara no ens afecta directament, doncs, bueno, també la proposem a aprovació per tal de, bueno, una mica de solidaritzar-nos en la resta d'ajuntaments de Terres de l'Ebre que han patit alguna conseqüència, que bàsicament el que es demana El que es demana és demanar al govern que no suprimeixi cap servei d'ambulància a les Terres de l'Ebre, ni de manera parcial ni total. Lo segon, exigir que les unitats que els últims anys s'han deixat de prestar tornin a funcionar les 24 hores i exigir que aquells centres d'atenció primària, pues, que també han sofert una mica de disminució d'hores del servei mèdic, pues, recuperen el que ja tenien.
La moció, com hem dit, va ser aprovada pel grup de Convergència i Unió, Partit Popular i també per Esquerra Planera. El portaveu principal d'aquest grup a l'oposició, Marc Marc, va dir que el seu grup recolzava la moció perquè estan convençuts de que encara que s'ofereixen millores en les prestacions i equipaments en els vehicles de la nova empresa, que es va fer càrrec del servei el passat mes de novembre, les ambulàncies han d'estar als pobles perquè el temps de desplaçament d'una ambulància pot salvar vides, argumentava Marc.
Sí que diuen que les ambulàncies són més noves, més modernes i més eficients, però jo crec que les ambulàncies han d'estar al costat del territori, al territori, als pobles, perquè el temps que hi ha de moviment d'una ambulància pot salvar una vida i, evidentment, nosaltres estem a favor i molt solidaritzem els pobles.
Recordem que la plataforma Salvem les Ambulàncies denuncia la reducció d'alguns serveis assistencials a totalment o parcialment a Sant Jaume d'Enveja, a l'Ametlla de Mar, Amposta, Móra d'Ebre, Xerta i Batea. En el cas del Centre d'Assistència Primària de Santa Bàrbara, tot i que, com hem dit, segueix tenint el servei diürn d'ambulàncies, sí que patirem les conseqüències de la retallada del servei nocturn que ens donaven els vehicles de la base d'Amposta, que s'ha quedat amb una sola ambulància de les dues de les que disposava fins l'any passat.
Gràcies, Josep. Parlant encara d'aquesta mateixa qüestió, hem de destacar que també l'Ajuntament d'Ulldecona dona suport a la plataforma Salvem les Ambulàncies i demana que no es retire cap vehicle de transport sanitari a les Terres de l'Ebre. A l'última sessió del ple municipal, l'Ajuntament d'Ulldecona va donar suport, també per unanimitat, a la plataforma Salvem les Ambulàncies, aprovant una moció presentada per alcaldia a instàncies del propi moviment en defensa del transport sanitari a les nostres comarques, a les Terres de l'Ebre. El text de la moció posa de manifest les últimes retallades del govern català en l'àmbit de la salut i com aquestes retallades afecten les comarques ebrenques. Així mateix es denuncia també que amb el nou concurs d'adjudicació del servei hi haurà una manca greu de cobertura sanitària, atès que hi ha menys hores d'assistència i pèrdua d'efectius.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Parlem ara del pla hidrològic que la passada setmana aprovava el govern espanyol, un pla que continua sent actualitat avui concretament perquè hem conegut que els eurodiputats d'Esquerra Republicana, de Convergència Democràtica, d'Unió Democràtica, d'Iniciativa per Catalunya i del Partit dels Socialistes han denunciat a Brussel·les l'aprovació d'aquest nou pla de Conca de l'Ebre i han remarcat que la Comissió Europea podria fins i tot multar el govern espanyol per incomplir la directiva marc de l'aigua. No permetrem, diuen els eurodiputats, que la Comunitat Europea mire cap a un altre cantó i el pla no complix amb les directives i s'ha de retirar. I així ho manifesta l'eurodiputat d'Iniciativa per Catalunya Verds, Ernest Turtasun, diu que no permetran que la Comunitat Europea mire, com dèiem, cap a un altre cantó amb aquest pla de conca que s'ha de retirar. L'escoltem.
No permetrem que la Comissió Europea miri cap a un altre cantó. Aquest pla no compleix amb les directives i, per tant, s'ha de retirar.
Per la seva banda, l'eurodiputat d'Unió Democràtica, Francesc Gambús, assegura que la Comissió Europea defensarà els interessos de l'Ebre. Francesc Gambús.
Estem convençuts que la Comissió Europea, i nosaltres apretem perquè així sigui, la Comissió Europea es posarà al costat del riu i es posarà al costat al final de la directiva Mar d'Aigües, que és el que cal complir. Si aquí ja, si volen, no és una qüestió de territori, és una qüestió de complir amb la llei. Com que totes les lleis s'han de complir, doncs aquesta també, i el govern espanyol ha de complir amb la directiva marc de l'aigua i ha de complir amb el que li digui la Comissió Europea en relació a això.
Segons Francesc Gambús, eurodiputat d'Unió Democràtica i membre de la Comissió de Medi i Ambient, la comunitat és el gran aliat a favor de la gent del Delta de l'Ebre i del riu. Cal destacar que una delegació de l'Eurocambra visitarà el proper mes de febrer per analitzar el cas, la zona del Delta, i segons l'eurodiputat, en este cas en republicà, Josep Maria Terricabres, això podria posar les coses al seu lloc.
El sol fet de fer una visita d'aquest tipus ja indica que el problema és gros, que el Parlament Europeu el veu com un problema real, autèntic, i que, per tant, no és una simple visita de cortesia. Jo confio que fins i tot aquesta visita acabi de posar les coses a lloc.
I en la mateixa línia es pronuncia també l'eurodiputat del Partit dels Socialistes de Catalunya, Javi López, que assegura que el pla de Conca de l'Ebre aprovat pel govern espanyol és lamentable per al riu, per a l'ecosistema i també per al model econòmic de la zona.
I nosaltres el que hem fet és denunciar davant de la Unió Europea un fet que creiem que és lamentable tant pel riu com per l'ecosistema del Delta, però que també té un efecte molt negatiu econòmic sobre la comunitat que hi viu vinculat a aquest Delta.
En la mateixa línia es pronuncia també Javi López, eurodiputat del Partit dels Socialistes de Catalunya, que diu que el pla aprovat pel govern espanyol en funcions és un fet lamentable pel riu, per l'ecosistema del Delta i també té un efecte econòmic molt negatiu per a la comunitat que viu vinculada al Delta. Un pla que per al convergent Ramon Tremosa està clarament fora del que pot acceptar en Brussel·les. Ramon Tremosa assegura que el govern espanyol preferís pagar una multa europea que retirar el pla de Conca de l'Ebre.
Sembla, en opinió meva, després de tots aquests anys, 6 anys de seguir aquests temes a Europa, que l'estat espanyol prefereix pagar unes multes a Europa i tirar endavant el pla hidrològic que no pas complir la llei europea. No? I és molt curiós aquests que tot el dia parlen de complir la llei i no sortir de la llei, com han estat anys incomplint el mandat europeu de la directiva de l'aigua d'enviar els plans de Conca a temps, i quan han enviat tard i malament aquests plans, clarament deixen el riu sense el cabal ecològic mínim que pot mantenir viu al Delta de l'Ebre. No?
Per la seva banda, l'eurodiputat del Partit Popular, Santi Fisas, en rebutja aquesta visió i assegura que lo fàcil seria fer com els socialistes, perquè no fan res. Fisas en recorda que el govern espanyol té un expedient obert per no haver presentat a temps els plans des de l'època socialista i assegura que el pla aprovat aquest mes de gener s'ha fet amb diàleg amb tota la conca hidrogràfica. Alguns es pensen que l'Ebre només està a Catalunya, però passa per altres comunitats i té molts usos, diu el portaveu popular. Segons Fisas, però, és molt difícil arribar a un acord amb la Plataforma en Defensa de l'Ebre perquè la seva proposta és inviable. Des de Ciutadans no s'unixen a les crítiques contra el Pla de Conca de l'Ebre, que consideren que complix amb la directiva Marc de l'Aigua.
L'informatiu inútil.
Un dia més parlem del mercat d'Amposta. Avui ho fem perquè el president de l'Associació de Venedors del Mercat s'ha mostrat satisfet per la decisió de l'Ajuntament de la ciutat d'iniciar les obres de remodelació del mercat municipal, assegurant que és un edifici singular i que necessita d'un constant manteniment. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El president de l'Associació de Venedors del Mercat d'Amposta, Martí Gavaldà, s'ha mostrat satisfet amb la decisió de l'Ajuntament de la capital del Montsià d'invertir 1 milió d'euros en els propers 4 anys en la remodelació del mercat municipal. Martí assegura que és un edifici emblemàtic i el que necessita és un manteniment constant. L'escoltem.
Una aposta a punt de lo que és el mercat, donat que, com ja sabem tots, que és de l'any 47, doncs el que s'ha de fer és un bon manteniment. I el manteniment passa bàsicament per lo que és l'estructura on estan els cabirons de fusta, que pel que sigui s'ha detectat que hi ha termites, i a partir d'aquí el que s'ha de fer, malauradament, és canviar tots els sostres. No? Hi ha 3 pendents a cada banda, que són 6, i s'han de canviar totes, tant les de l'interior com de les casilles exteriors.
De totes maneres, Martí Gavaldà ha assegurat que no hi ha cap perill al mercat. El que sí ha demanat és la màxima agilitat per tal d'interrompre el menys temps possible la venda dels paradistes del mercat, que actualment són 27 i que creen més de 50 llocs de treball en aquest mercat municipal de la capital del Montsià.
Gràcies, Manel. El recorregut informatiu de la jornada ens porta avui també a l'Aldea. L'Ajuntament d'aquell municipi ha instal·lat 2 parcs infantils, concretament a la plaça dels Infants i a la plaça de l'Estació. L'import total d'aquesta actuació s'eleva a 34.000 euros. Unes obres que han estat executades per l'empresari del municipi, Gerard Tomàs, unes obres que milloraran el servei de lleure infantil en aquests espais, en aquestes places. El govern municipal de l'Aldea té prevista la millora de les diferents instal·lacions infantils que hi ha a totes les places del municipi durant aquesta legislatura. I ja que parlem de qüestions relacionades amb la infància, hem de dir que una educadora, una geògrafa i una periodista han impulsat el grup La Deriva, un grup que s'estrena amb un gran projecte territorial, el de posar a l'abast dels xiquets i xiquetes el coneixement del seu patrimoni. Havent detectat, asseguren, un important dèficit de material per treballar a les Terres de l'Ebre, territori reserva de la biosfera per la UNESCO, a l'escola han decidit engegar una col·lecció de contes per repassar la història, la natura, la vida, la llengua i la literatura, les tradicions orals i les llegendes, i també la cultura i les tradicions d'un valuós però desconegut territori com és el nostre. L'estrena es farà aquesta propera primavera amb la publicació de 4 contes, 2 sobre cultura i tradicions, un d'ells sobre les bandes de música, i 2 més sobre les tradicions orals i les llegendes, com ara, per exemple, el personatge de Panxampla o éssers imaginaris com la Serena. Com més s'ha parlat de la riquesa cultural, patrimonial i històrica de les Terres de l'Ebre, sobretot des que el territori va ser declarat reserva de la biosfera, més evident s'ha fet la manca de material didàctic per apropar-lo als més petits. És per això que 3 joves ampostines, la tècnica en educació infantil Andrea Ferreres, la geògrafa Neus Pons i la periodista Núria Pons, van animar-se a resoldre la situació després de plantejar-se per què la riquesa ebrenca no s'explica a les escoles del territori. Els llibres parlen de les balenes de l'Àrtic, però no de la cabra hispànica. Parlen de la Pedrera, de Barcelona, però no dels edificis modernistes de les Terres de l'Ebre, i els textos no estan en la varietat nord-occidental, argumenten les 3 impulsores d'aquest grup, el grup La Deriva. La manera amb la qual han decidit de suplir aquest dèficit, com dèiem, és a través d'una col·lecció de contes educatius que expliquen tot allò que ens fa tan especials. Els currículums escolars són tancats i en els contes hi van veure una eina més fàcil. L'objectiu és publicar una 20ena de contes escrits en la variant dialectal del català pròpia de l'Ebre, la nord-occidental. Seran 4 contes en cadascun dels 5 àmbits proposats i han començat ja a redactar els 4 primers, colze a colze i amb especialistes de cada matèria. Per exemple, en el cas del conte de les bandes musicals hi han intervingut directors i músics, o en el cas del conte sobre Panxampla s'ha treballat amb Joan Josep Rovira, l'autor del llibre Panxampla, bandoler o fugitiu. El grup La Deriva ha encetat ara una ronda de contactes per aconseguir la implicació de les administracions, sobretot d'ajuntaments, però també escoles i empreses privades. Busquen gent que facin de mecenes, així ho explica la periodista Núria Pons. Diu que busquen la implicació, com dèiem, d'administracions i empreses per trobar finançament per al projecte. Núria Pons.
Que la implicació tant d'institucions públiques, és a dir, ajuntaments, consells comarcals, diputació, d'altra banda és l'empresa privada, qualsevol persona que vulgui col·laborar, que tingui una empresa gran o petita, i l'altra pota són les escoles. I a partir d'aquí hem començat a parlar a la ronda de relacions i converses en ajuntaments i tal, que facin, busquem bàsicament gent que faci de mecenes, ¿vale? Perquè nosaltres no tenim contrapartida, això no, d'ingressos no en genera, llavors busquem bàsicament gent que de manera que hi vulgui col·laborar, i després estem pensant d'engegar un Verkami de cara al febrer o així.
Com anteriorment explicàvem, Núria Pons del grup La Deriva explicava també que van apostar per crear els contes amb l'objectiu de suplir el dèficit de material didàctic sobre les Terres de l'Ebre que actualment hi ha a les escoles.
Nosaltres vam veure que hi havia una... van detectar una necessitat, no? Que les escoles no podien treballar, no tenien material que tractés sobre les Terres de l'Ebre des de diferents aspectes. Llavors nosaltres vam parlar amb mestres, vam fer com una enquesta, i vam anar a parlar amb directors i en centres, i ens van, evidentment, ens van dir que sí, que tenien dèficit de material per treballar els alumnes a l'escola les Terres de l'Ebre, no? I vam decidir d'introduir-ho a l'escola, i de quina manera ho podíem fer, vam decidir que ho faríem en comptes, perquè els currículums són molt tancats i els mestres ens diuen que no tenen marge de maniobra i que potser en els comptes seria una manera de que ells tindrien material i seria més fàcil introduir.
Núria Pons destacava també que aquest pot ser un projecte per ensenyar als xiquets i xiquetes ebrencs el seu patrimoni, també com a element descentralitzador per promocionar el territori entre el turisme.
Allà l'objectiu és que els xiquets d'aquí perceben el seu entorn com entorn pròxim i ric i valuós, no? I després també que des de fora, això ja serà més costós, perquè nosaltres també ens centrem en això, no? Que sigui un element descentralitzador de l'educació i que des de fora també entenguen que aquí doncs, tenim un territori molt valuós de diferents aspectes, des de lingüística a tradicions, que bueno, que s'ha de valorar i ha de de conèixer tots.
Per últim, dir que les il·lustracions aniran a càrrec dels alumnes ebrencs de Sardi, l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta. Un dels primers contes l'ha il·lustrat la professora d'aquest centre, Cefa Villalbí, col·laboradora del projecte a l'Escola Terres de l'Ebre. L'editorial Onada Edicions serà qui publicarà aquesta col·lecció. Com dèiem anteriorment, els primers contes estaran ja disponibles al públic la propera primavera, abans de la celebració de Sant Jordi.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Parlem ara de l'Ajuntament de Deltebre i del Festival Deltebre Dansa, que enfortixen la seva relació i obrin el festival al riu. Des d'allà, des de Ràdio Delta, en té tota la informació Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Deltebre i el Festival Deltebre Dansa han presentat les primeres novetats de la 12a edició d'aquest Festival Internacional de Dansa i Circ Contemporani. Unes novetats que tenen com a finalitat principal consolidar i enfortir els lligams entre el municipi i l'esdeveniment. Així doncs, de cara a aquesta edició i tenint en compte els resultats dels pressupostos participatius, l'aportació econòmica de l'Ajuntament de Deltebre s'incrementarà més d'un 50%. Això serà fruit del conveni que signaran de col·laboració l'Ajuntament de Deltebre i el Festival Deltebre Dansa, tal com explicava l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler.
En primer lloc, enfortir-lo, perquè avui el Festival Deltebre Dansa és un esdeveniment reconegut a nivell nacional català, però també a nivell internacional. Enfortir també perquè la participació ciutadana, que ja és un fet al municipi de Deltebre, provoca que en uns pressupostos participatius un dels esdeveniments més valorats que s'organitza Deltebre en col·laboració de l'Ajuntament de Deltebre és el Festival Deltebre Dansa. Per tant, per aquestes dues coses, per l'acollida pròpia en valor internacional i pel resultat dels pressupostos participatius, li hem de donar un enfortiment encara més fort en aquesta 12a edició del Festival Deltebre Dansa.
Més enllà d'aquest acord de col·laboració, el festival presenta, entre altres novetats, la seva nova ubicació al Parc del Riu, un lloc que permetrà que l'esdeveniment s'obri al riu Ebre. Escoltem el director artístic del festival, Robert Olivan.
Avui estem en un lloc també una mica idíl·lic, diferent, i òbviament ara en hivern, diferent del que serà l'estiu, ple de verd i al costat del riu, per a poder celebrar aquests moments d'arts escèniques i de vida cultural i social, que és el que s'està entenent quan se fa el Festival del Tebre Dansa. I tindrem, pues, com sempre, pues, les dues vessants, que serien les de formació, que són les que bàsicament estan dirigides als professionals i gent que serà professional de les arts escèniques, tant de dansa com de circ contemporani, i després la vessant d'exhibició, que seria tot el que serien els espectacles dins de la carpa de circ, que s'instal·larà aquí mateix al Parc del Riu, i la zona d'oci que estarà per aquí al costat.
Amb la nova ubicació del Tebre Dansa es compondrà de dos espais, el de formació, on es trobaran les diverses carpes destinades a les classes per als participants professionals i amateurs, i la zona més lúdica, que es correspondrà a la carpa on cada nit es pot gaudir d'una àmplia programació d'espectacles de qualitat en un entorn màgic. L'espai més lúdic també comptarà amb una zona d'oci on hi haurà la possibilitat de menjar i beure alguna cosa abans i després dels espectacles i gaudir d'una mica de música en finalitzar.
Gràcies, Lluïsa, i en clau cultural parlem ara de temes musicals, perquè la Lira Ampostina ha presentat el programa de celebració del seu centenari, un programa que s'iniciarà aquest proper dissabte a les 8 de la tarda amb un concert amb peces que faran referència a la societat i també a la ciutat. El programa contempla al llarg de l'any xerrades, audiovisuals, concerts, classes magistrals i fins i tot la instal·lació d'una peça d'art a l'edifici de la societat. Tot plegat seran part, com diem, de les activitats que durant aquest any es portaran a cap per commemorar aquesta efemèride, el centenari de la Lira Ampostina. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
Després d'un segle de recorregut, formant milers de músics, aficionats i professionals, la Lira Ampostina celebrarà el seu centenari. A prop de 800 socis i amb una banda gairebé de 130 músics i durant 140 alumnes, la Lira Ampostina és una de les societats més importants de la capital del Montsià i està treballant perquè de forma imminent se li reconegui la capacitat de poder impartir tot el cicle de grau mig a la seva escola i convertir-se en un centre de referència a les Terres de l'Ebre. Els 100 anys començaran amb el concert que se celebrarà aquest proper dissabte. Serà un concert gratuït al Teatre Auditori de la Lira Ampostina amb diferents temes relacionats amb reminiscències deltaiques. Cal destacar que amb el títol 100 anys d'arrels musicals s'inicia aquest centenari del que ens parlava el propi director de la Lira Ampostina, Octavi Ruiz.
Dir-vos també que, com més important, la Lira Ampostina hem procurat fer un centenari a mida de la gent. O sigui, hem fet un centenari pensat i elaborat per músics que han sortit de dins la lira. És un homenatge, jo diria, al treball que s'ha fet a l'escola i al treball que s'ha fet a la banda.
Hi hauran xerrades, hi hauran també concerts, classes magistrals, també instal·lació d'una escultura de l'artista Manel Margalef, així com el concerts de banda a banda, que encetarà la banda simfònica Escola Cantarum de la Vall d'Inducció, i on actuaran també doncs la banda de la Unió Musical de Llíria, així com la Lira i, finalment, la Unió Filarmònica, la banda germana de la mateixa ciutat. Destaca que durant aquest centenari també actuaran diferents músics que van formar-se a la Lira Ampostina, que actualment estan doncs arreu del món, entre ells Joan Pastor a l'Òpera de Berlín o la Simfònica de Berlín, o també d'altres músics estan desplaçats doncs a llocs com Frankfurt, com també doncs en Rússia o fins i tot a París.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
Recte final del nostre informatiu, i abans d'arribar a la previsió meteorològica tractem avui també actualitat esportiva, i ho fem perquè representants i seleccions d'esgrima de diversos països del món es preparen aquests dies a Amposta en vistes amb la propera celebració el dia 22 i a la ciutat de Barcelona de la Copa del Món d'Espasa Femenina. Des d'Amposta Ràdio és novament Manel Ramon qui ens ho explica.
El proper 20 de gener 50 tiradors de 14 països diferents participen en una gran estat al Centre de Tecnificació d'Amposta. Es tracta d'un entrenament internacional preparatori d'una de les últimes proves puntuables per a la classificació olímpica de la Copa del Món d'Espasa Femenina Ciutat de Barcelona, que tindrà lloc del 22 al 24 de gener. Entre les 50 atletes hi ha campiones olímpiques i mundials de la Xina, la campiona d'Àfrica, bronze del campionat mundial i actual número 3 del rànquing mundial, Sara Besbes, de Túnez, i la campiona mundial i número 6 del món, MS Sass, d'Hongria. A més, també hi ha les seleccions nacionals de Suïssa, Taipei, Estats Units, Canadà, Brasil, Dinamarca, Gran Bretanya, Estònia i Espanya. Avui dimecres, 50 atletes participaran en un entrenament especial amb els tècnics del Paleo Training, que es farà a les instal·lacions del club.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Sol amb algun núvol prim, que provoca el mateix vent aquest moderat, que encara avui es pot notar fins a migdia. A la tarda segurament baixarà d'intensitat. I, contrapartida, calma una mica el vent, però també arriben alguns núvols alts i mitjans, de moment mal repartits. De dia s'estarà bé, preveiem avui màximes de 12, 13 punts a l'interior, 14, 15 a prop de la costa, potser 16, 17 a l'àrea de Tarragona, però, en general, es notarà fresca. Per sort, però, el vent, que ja portàvem 5-6 dies de fortes ventades, va a la baixa. A la tarda, algun núvolet més, o al vespre, avui no preveiem cap precipitació, cap pluja ni nevada. I al País Valencià farà sol, amb temperatures suaus. De dia poden pujar una mica, però en canvi aquesta matinada també han baixat, es nota més fred, i algun núvol prim passejant-se al voltant de les Balears. Atenció a aquesta baixada de temperatures, que coincideix ja entrant a la setmana dels barbuts, que en diem, doncs justament divendres, dissabte, diumenge, toquen fons les temperatures. No és una onada de fred, però són 3-4 dies de força fred, i després, tot i que pugin de dia diumenge i dilluns, les nits quedaran tocades i fredes a l'interior. Hi ha dues oportunitats de ruixats de cara a dijous, també divendres, dissabte al nord de l'Alt Empordà, amb neu que pot baixar dels 1.500 cap als 600-700 metres divendres i dissabte, o al nord de Girona, 400 metres.
Amb la previsió del temps arribem un dia més a l'hora de posar el punt i final a l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Avui ens acomiadem amb una recomanació televisiva, i és que el programa de TV3 El Foraster, que s'emet aquesta nit a partir de les 10:30, avui dedica la seva emissió a la vila marinera de les Cases d'Alcanar. Quim Masferrer visitava el passat estiu les Cases, municipi situat just a la frontera amb el País Valencià. Després de passar 48 hores en aquesta població de les nostres terres, el presentador va descobrir que els seus habitants tenen una peculiar, una forta relació amb la mar. Avui ho veurem a partir de les 10:30 de la nit a TV3. Res més, acabem la repassada a l'actualitat, l'informatiu d'avui dimecres 13 de gener a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat un dia més, presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. Demà hi tornarem, a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, feliç jornada.
L'informatiu de Mutel. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.